L'Ajuntament de Barcelona assegura haver influït per evitar el tancament d'alguns centres sanitaris d'atenció continuada, coneguts com CAC. Seria el cas dels que hi ha a Sant Andreu. S'hauria fet durant l'estiu, en espera d'entrada del funcionament de centres d'urgències i atenció continuada, CUAP de Sant Andreu, com a requisit ineludible per tancar els centres d'urgències de la zona nord-est. Així ho va assegurar la delegada de Salut de l'Ajuntament, Cristina Iniesta, ahir dilluns en la presentació del desplegament del Pla d'Ordenació d'Urgències de Barcelona, del Departament de Salut, que ha tancat l'atenció nocturna d'uns 60 centres a tot Catalunya. Segons Iniesta, això ha permès que centres com els de Sant Andreu hagin pogut comptar amb l'atenció continuada. De tota manera, en el cas de Via Barcino, al cap de la Trinitat, l'atenció finalitza a les 8 del vespre. Per la seva part, fons del Departament de Salut asseguren que la planificació a Barcelona respon, com a la resta de Catalunya, al resultat de l'anàlisi de les característiques de cada territori i a la implantació posterior de la reordenació.
D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM. Això és Tot un poble, qui us parla i acompanya, Laura Crespi i Jordi García.
Passeja't cada tarda per Tot un poble, amb Jordi García.
I comencem parlant d'aquesta notícia que ara mateix la Laura ens feia referència i tenim amb nosaltres en Lluís Quero, molt bon dia.
Bon dia.
En Lluís Quero, com ja sabeu, tota la gent que ens escolteu sovint, doncs és el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella. I hem deixat caure doncs, aquesta primera notícia, el tema del CAP Via Barcino, el tema del tancament de les urgències, i ens agradaria que, com a responsable de l'Associació de Veïns, ens poguessis dir alguna cosa al respecte.
Bueno, en primer de tot, gràcies per convidar-me i amb respecte al problema aquest del CAP, van aconseguir que almenys funcionés de 8 a 8 els 7 dies de la setmana, que en principi tindria que haver funcionat 5 dies i mig. S'ha aconseguit això, s'ha aconseguit que se reforcin alguns metges dintre del CAP de dia, però nosaltres no quedem, ja hem dit, i estem en converses i en negociacions tant amb la Generalitat com a l'Ajuntament. La doctora Iniesta i el doctor Estany tenen pendent amb nosaltres encara una reunió que espero que sigui aviat i se pugui decidir si la demanda que nosaltres fem, que en principi és que el CAP duri, estigui obert fins a les 12 de la nit, sigui una realitat. Almenys mentre l'hospital que s'està fent aquí al costat a la caserna de Sant Andreu no estigui en funcionament. En principi, això així és com està la cosa. També hem de dir de que n'hi ha un moviment al marge de l'Associació de Veïns que està lluitant perquè aquest CAP continuï obert, o sigui, obri les 24 hores com estava abans. Però en principi la realitat és que hem aconseguit que dissabte a la tarda i diumenge estigui obert de 8 a 8, però hem perdut 12 hores de metges.
El que sí que sabem és que cada divendres hi ha uns veïns que es tanquen dintre del CAP i que, bé, no sé si amb el suport o no de l'Associació de Veïns, però sí que doncs, cada divendres fan la seva reivindicació.
Sí, a veure, jo no vull, o sigui, nosaltres no estem, no apoyem aquest moviment per raons que són de que nosaltres com a Associació de Veïns vam prendre una decisió. Aquesta decisió la van obrir amb una assemblea i en majoria se va aprovar de mantindre la postura que havia decidit l'associació, que era lluitar fins a les 12 de la nit i perquè se reforci el més possible al dia i s'obri el nou CAP el més aviat possible. A veure, nosaltres partim de lo que pensem que està a l'abast i el que necessitem. Aquesta gent continua tancant-se, no vull entrar en si ho fan bé, si ho fan malament, si estic d'acord o no estic d'acord, és una realitat. Crec que gent que està lluitant amb el barri o per temes del barri, nosaltres en principi no tindríem que estar en contra. Ara, per les maneres que s'han portat, de la manera que s'ha fet, nosaltres hem decidit portar la lluita tal com la teníem planificada i respectant els criteris que van sortir de l'assemblea.
És a dir, que en aquest sentit s'està seguint el que està marcant doncs, la Conselleria de Salut.
Sí, a veure, s'està seguint. No és que no estem seguint això, perquè de fet estem en negociacions, eh? Però no obstant nosaltres reivindiquem que no se tanqui. Nosaltres diem, faig hincapié en això de fins a les 12 de la nit, perquè són realitats que arriben al barri i necessàries per al barri. De les 12 de la nit a les 8 del matí n'hi ha un o dues persones que van allà. Estem parlant i hem de dir, perquè tot s'ha de dir, no són urgències. Nos estan enganyant, nos enganyem nosaltres mateixos quan diem urgències. Urgències és quan té un seguit de metges i eines per diagnosticar i prevenir qualsevol problema d'urgent. No? Aquí tenim un metge normal i corrent amb una ATS que fan pràcticament sense cap medis. Això dona per lo que dona. No podem dir és urgències. És una realitat que no correspon. És un metge que lo tenien les 24, un metge de carcerera que ho tenien 24 hores.
Uh-huh. I també hem de dir que això està pendent també d'un nou CAP que s'està construint, que en aquests moments doncs, el que es vol és doncs, aconseguir, a part del CAP aquest que tenim, doncs, ja és un altre CAP.
Sí. A veure, això és la realitat i el més important que crec que ara per ara necessitem amb el barri. És que d'una vegada per totes comenci a funcionar aquest nou CAP i sortir del zulo que fins ara hem estat sent atesos. A més, volem que amb aquest nou CAP n'hi hagin més metges i n'hi hagin algunes especialitats que siguin a l'abast d'aquest CAP, tenim en compte de que tampoc tindrà ja un ràtic i una sèrie d'eines que no corresponen a la forma d'aquest CAP i no la tindrem. Però sí, odontologia i una altra especialitat que les podem tindre nosaltres aquí i no tindríem que desplaçar-nos. Això creiem que és una realitat. En principi, nosaltres el que volem és que aquest CAP s'obri el abans possible i sembla ser, si no n'hi ha canvis d'última hora, perquè sabeu de que n'hi ha massa en renou i en tota la sanitat, és possible que abans que acabi l'any la tinguin en funcionament.
Doncs, Laura, si tens alguna pregunta a realitzar.
Sí, bueno, tinc un parell. Primer, ja per aclarir el CAP aquest nou que esteu lluitant per ell, també reivindiqueu una continuïtat, no? Vull dir, aquest servei també nocturn, imagino que el voldreu.
Sí, a veure, nosaltres demanem servei fins a les 12 de la nit, o sigui, de 8 del matí fins a les 12 de la nit, si no és possible, les 24 hores, mentre no estigui en funcionament a l'hospital que tindrem d'aquí, segons dades que no s'han arribat, aproximadament dintre d'un any. Vale, doncs mentre aquest hospital, que ho tindria molt a la vora i tindria tot el requisit per arribar amb l'urgència que sigués, mentre això no estigui en funcionament, nosaltres reclamem les urgències fins a les 12 de la nit.
I amb el
nou CAP, indiscutiblement, com a Marbell. Amb un o amb un altre, mentre no estigui funcionant el nou hospital, nosaltres demanarem fins a les 12 de la nit.
Fins a les 12 de la nit.
Si no és possible, les 24 hores. No descartem les 24 hores. El que passa que som conscients de que en un moment com el que estem hem de valorar i anar per el que creiem que és possible assolir i possible assolir o reivindicar d'una manera clara, sana i pura és les 12 de la nit.
Clar, perquè potser els veïns que es tanquen allà a la nit reclamen aquesta fins a tota la nit, no?
Sí. A veure, és que la veritat és que no vull parlar, ho deixo aquí, no vull parlar d'aquest moviment perquè n'hi ha contradiccions molt fortes i n'hi ha coses i actuacions que estan tenint en contra de l'associació de veïns que crec que està fora de lloc, que no tenen raó i que estan utilitzant a una petita associació de veïns per a el que estaria deberien d'enquadrar dintre del moviment 15M, perquè això no està manegat ni decidit des d'aquí, s'ha decidit des de Sant Andrés aquesta lluita, doncs que s'hagi passat com s'està intentant passar per sobre d'una petita associació de veïns, crec que hi en sobre amb polèmiques molt grosses i insult i coses que no vull, ja dic, no vull parlar d'aquesta gent que faci el que cregui que tinguin que fer. Nosaltres amb el costat del barri i decidit en assemblea àmplia amb el barri van decidir lluitar fins a la tots de la nit i lluitarem fins a la tots de la nit, i si poguéssim lluitar, o sigui, assolir les 24 hores, lluitaríem per les 24 hores.
Un altre tema que té a veure també amb la salut i amb les reivindicacions veïnals és precisament el tema de les drogues. Com està aquest tema ara mateix?
Bueno, em sap greu tindre que dir de que la història aquí no canvia. Els esforços, sabeu, perquè ja ho hem comentat aquí altres vegades, i són per part de l'associació de veïns, la coordinadora antidroga i dels veïns, però sembla ser que els resultats que no depenen de nosaltres no són els que tindrien que ser. Continuem amb el moviment, o sigui, amb el tràfic de drogues amb el barri, se continuen punxant en qualsevol lloc del barri i la zona Nord Trinitat està cada vegada més deprimida perquè cada vegada està més deteriorada. No? O sigui, tot aquest moviment de drogues està fent que aquella part del barri baixi enrere dia tras dia, i això crec que no és bo ni per a la gent que està patint aquestes conseqüències ni per al barri.
Perquè en aquest sentit es mantindran les reivindicacions, les manifestacions dels dijous.
Sí. De fet, en principi havien dit de fer un al mes per mirar d'aglutinar més gent, però després de fer ja dues que hem fet, en principi hem decidit que ho farem cada 15 dies, però no sé si acabarem continuant cada setmana. Ara estem preparant una de grossa, una que esperem que sigui molt grossa, amb la participació de totes les entitats, siguin lúdiques com reivindicatives del barri, amb la intenció, ja dic, de donar un cop d'efecte per a veure si així se nos tenen més en compte. Perquè sembla ser, i no vull buscar culpables, crec que ni abans ni ara s'està fent el que se tenia que fer, però que sembla, almenys el que recollim nosaltres i el que ens diuen els veïns, és que anem enrere. Hem tornat a fer un pas enrere. Semblava que s'havia tranquil·litzat una mica la zona, però s'ha tornat a anar amb el bé i n'hi ha molts problemes amb els veïns.
I això, a què creus que és degut? Perquè per una persona que potser no és de la zona, com explicaries aquest pas enrere? Si hi ha control policial, pressió dels veïns, a què consideres que és degut aquest pas enrere?
A veure, he dit abans que nosaltres estem fent el que tenim que fer, però nosaltres no som policies, nosaltres no som administració, nosaltres no som jutges. Aquest és el problema. Si nosaltres siguéssim una part de tot això que t'he dit, possiblement el problema ja estaria resolt. Però per què? No ho sé. Creiem que no s'estan fent els deures com se tindrien que fer. No se li està donant la importància que se li tindria que donar. I s'està fent que el barri, en comptes d'avançar, torni enrere. La responsabilitat, si tu em preguntes, Lluís, tu qui creus que és responsable? Jo t'ho diré ben clar. Administracions i policies, jutges i governs, no fan el que tenen que fer. Promeses dites i res més. A l'hora de la veritat, nosaltres estem veient igual el que teníem fa 2 anys, el que teníem fa 5 anys, el que teníem fa 10 anys, igual que o pitjor de lo que tenien abans. Con lo qual, què passa? Si els veïns diuen i reivindiquen i surten al carrer, denuncien el que està passant, què passa? Algú no fa els deures. I aquest, torno a dir, policies, govern, administracions, Generalitat, no fan el que tenien que fer.
Bé, doncs un altre tema important a destacar del que ha sortit els últims dies és l'ocupació de cases d'antics funcionaris de la presó d'aquí de la Trinitat.
Sí. A veure, diu de que éramos poco y parió la abuela, no? Doncs aquest és el problema. Tot va a recaure en la part més afectada, més deprimida del barri, no? Si ja no teníem prou amb el tema de tràfic de drogues, ara aquestes cases han sigut ocupades per diversos col·lectius de gent i no hem d'aglobar a tots igual, perquè mentre crec que n'hi ha gent que està intentant viure el millor possible dintre de les poquetes possibilitats que tenen i estan allà ocupant una casa mentre no tinguin altra oportunitat, n'hi ha altra gent que se dediquen, són transhumans, no? Que van de ciutat en ciutat, de barri en barri, buscant un lloc on acampen, porten un sistema de vida que crec sincerament de que és el pitjor dintre de l'escala humana que avui per avui tenim, és del més baix o està dels més baixos que n'hi ha. O sigui, no són d'enveja. Crec que són de tindre en compte i de preocupar-se que això existeixi en aquesta societat. Però és una realitat. I dintre d'aquesta realitat, el problema és que això ho paga els veïns. Els veïns de la zona estan veient com la brutícia augmenta, el soroll augmenta, els petits robatoris augmenta, la sensació de seguretat d'inseguretat augmenta, i tot això tornem a dir, no hi ha dret. No hi ha dret que aquesta gent que ja està castigada de molt temps continuï sent castigada. Per què no estan aquestes cases a terra? Doncs jo crec que no estan perquè no estan al centre de Sant Andreu, no estan al centre de Barcelona. Si estiguessin en un punt on hi hagués algun punt important, algun centre comercial, alguna tal de força econòmica, tot això no existiria ja. Però el fet de ser un barri petit, més aviat d'escala baixa, doncs fa de que sembla ser de que aquí tot hi cap, no? I si passa, mentre estigui en Trinitat, no està en un altre lloc. Això jo ho tinc que denunciar i faig responsables, i aquí sí que faig responsables molt clarament, a la Generalitat, que és propietat, i la Justícia, que és el Departament de Justícia, que són propietaris dels terrenys aquest, que no han fet deures, ja porten molt de temps sense fer els deures, i el fet de no fer les deures han creat i han possibilitat que aquestes condicions estiguin així en el barri.
El que diu la Generalitat és que no les pot enderrocar perquè algunes d'aquestes cases encara es troben en litigi amb els antics propietaris.
Ja. Perquè jo diria, per què existeix aquest litigi? Aquest litigi, si n'hi hagués una força econòmica darrere, hagués estat solventat en 4 dies. Què se tenien que dar a funcionaris? 1.000, 2.000, 5.000, 20.000 euros s'haguessin donat i aquests funcionaris s'haguessin anat més contents que totes les coses. Però, com està aquí, que no pensen fer en principi a curt termini res de tot un projecte de participació que se va fer, que quasi està aprovat, però que no ho pensen treballar i tirar cap endavant a curt termini, doncs sobre volen estalviar-se diners. A costa de què s'estan estalviant de diners? Doncs d'un barri com Trinitat Vella, que ha de pagar les conseqüències de la mala gestió d'unes instal·lacions que són de la Generalitat. Culpable? Generalitat. Ja poden dir de que n'hi ha litigi judicial. Molts litigis judicials no arriben a durar 4 dies. Aquest porta molt de temps. I hem de dir de que al principi s'ha fet tan llarg per incompetència i error greus de la Generalitat quan va començar aquest procés, quan encara governava el tripartit.
Doncs també tenim el tema de a veure el projecte de transformació de la Trinitat Vella. Això
Jordi,
ja no.
Comencem a dir podem sumir a truites, vale? Uh-huh. Potser algun dia aquest ajuntament decideixi fer més pels barris i decideixi fer una cosa que com partit van aprovar i van estar d'acord, però que no sembla ser de que l'estiguin treballant ni que hagin donat pressupost per començar. Hem de dir, mentre el futur del barri passa per dos zones concretes que són les úniques que tenim per poder projectar-nos una miqueta. Porta la Trinitat, en la que veiem de què s'està construint la bencinera. De tot un projecte que tenia que treballar-se conjuntament, així va ser l'acord, s'està fent la bencinera. Possiblement se faci la ITV, però la vivenda és per a joves, el centre d'entitats, el casal d'avis, bueno, casal d'avis no, el centre d'avis, i tot això, de tot això ningú parla, ningú vol saber res. Això amb el que és el tema de Porta a la Trinitat. I a el que és Nord Trinitat veiem de que perquè primer s'ha determinat d'aprovar aquest projecte que se va fer en la participació de veïns i d'entitats, i després s'ha de construir la nova presó a Zona Franca. Sí. Veiem que la presó de Zona Franca s'ha endarrerit perquè diuen de que n'hi havia errors. Jo començo ja a no creure res de lo que en diuen. Creu que lo que passa, la realitat és que són projectes de barri petits i no estan disposats a fer inversions amb els barris. Que aguantin. Jo no sé si és que volen fer o volen intentar marginar més aquests barris i deixar-los amb el cul de Barcelona, o si algun dia se n'adonaran compte de la importància que tenen aquests barris per terminar d'integrar Barcelona en tot un conjunt. De fet, la realitat és que aquest procés jo no li veig avui per avui a curt termini que se faci res. I a tirar més, quan se va fer el procés de participació ja se va crear una possibilitat de, sense que la nova presó i aquesta presó continuï funcionant, se podia començar a tirar cap endavant el projecte. O sigui, no són excuses al dir és que no està feta la presó de Zona Franca i llavors no podem fer res aquí. Si se pot començar part del projecte, se podria començar sense que la presó de Zona Franca estigui en funcionament.
Doncs Laura, si vols fer alguna pregunta.
Doncs no, la veritat, ja m'ha quedat tot bastant clar, es dona suport.
Sí. Sembla que som un barri marginat.
Sí, no.
A veure, em sap greu de tindre que està d'acord amb tu. I em sap greu, perquè per una part crec que sí, però per una altra part crec que és un barri que lluita per ser un barri normal i corrent. O sigui, el que passa que les adversitats i les administracions d'abans i d'ara no han sigut prou contundent a l'hora de dir que barris com Trinitat Vella se li ha de donar un cop d'efecte. Van tindre el pla de barris que no es va ajudar, hem de dir, no es va ajudar, però necessitarien dos pla de barris perquè Trinitat Vella pogués ser un barri normal i corrent com molts altres que té Barcelona. A veure, perquè de fet no volem ser el millor barri de Barcelona, volem ser un barri normal i corrent com altres que són a Barcelona.
Això la clau és el Corte Inglés, eh? El Corte Inglés arregla tot al voltant.
Sí, sí, sí. Bueno, això ho vam veure
a l'Iron City, tot
a l'Iron City, tota aquella part. De fet, mira, ja que ho poses com a exemple, allà abans que nosaltres va haver un problema de tràfic de droga i d'heroïna, de punxar-se amb els carrers molt fort. S'ha batallat en 4 dies. Per què? Perquè la pressió econòmica que n'hi havia darrere era tan gran que tothom se va posar les piles. Per això dic que algú no fa la feina, o sigui, quan n'hi ha interessos econòmics o polítics, resulta de que la feina se fa en 4 dies. Quan tot això no passa, la feina, tot són problemes, tot són dificultat, és impossible fer, tot és molt lent, vergonyós, jo crec que és vergonyós.
Bé, doncs intentem no parlar amb negatiu, no tot és negatiu a la Trinitat Vella. El que sí que hem de dir és que hi ha una biblioteca i que quan s'espera la seva obertura, quan...
Bueno, estic totalment d'acord. Trinitat Vella és sempre optimista, crec que és un barri optimista, que és un barri que mira endavant i per això lluita, perquè hem de dir que potser sigui el barri més lluitador de tota Barcelona, doncs, i lluita per això partirà cap endavant. Tema biblioteca. Hem de dir també de que s'ha endarrerit la seva obertura, però sembla ser que ara ja s'està començant a arreglar al voltant, que era una cosa que estava pendent, i que a lo que en principi s'hauria d'haver començat, o sigui, està en funcionament a primer d'any, o sigui, al mes de gener, ara sembla ser que serà cap al març quan ho tindrem en marxa. Esperem de que això passi, ja no ens vindrà d'un parell de mesos o tres, tenint en compte el temps que portem esperant aquesta biblioteca. Crec que és important, que és un pas important per a qualificar la Trinitat Vella. La Trinitat Vella necessita d'aquestes coses. Nosaltres sempre hem demanat de que ens portin equipaments de ciutat, a part d'equipaments propis per al propi barri, que miren d'equipament de ciutat, perquè d'aquesta manera integrarem d'una manera real Trinitat Vella amb la resta de Barcelona. Si no, doncs quedarem un barri de Barcelona de les afores.
Bé, jo només veure cada dia que hi hagi treballadors allà a la biblioteca, això ja és una mica de satisfacció, no? Que no estem del tot...
Sí, perquè ja hem de dir que han trigat massa. Això, en principi, aquesta gent que ha agafat les riendes d'aquest govern, aquesta administració, no es va dir al setembre començaran les obres. Doncs han començat a mitjans d'octubre aquestes obres, un mes i mig. Això fa de que tot tiri enrere. Però, com tu dius, i crec que ja està bé, si han començat, posem fil a l'agulla i esperem d'una manera, d'una vegada per totes, de que per al mes de març o febrer, que n'hi ha alguna possibilitat, aquesta biblioteca estigui funcionant.
I també és important que els veïns doncs difonguin les seves idees a través de la ràdio de Trinitat Vella, que nosaltres estem aquí funcionant doncs perquè els veïns tinguin l'oportunitat de dir la seva, no, també.
Sí. A veure, tu saps molt bé de que sempre que a nosaltres ens ha cridat com a associació de veïns, tret de l'altre dia que per un petit error, sempre hem estat i estem al costat d'aquesta ràdio perquè veiem una ràdio de barri i veiem una ràdio que explica i mira i es preocupa per al seu barri. Estem d'acord, estarem amb vosaltres, vendrem aquí tantes vegades com faci falta. I bueno, aprofito per dir de que aquest proper dijous n'hi ha una assemblea a la iglèsia a les 7 de la tarda, on aprofito per convidar a tots els veïns perquè passin per allà i diguin la seva. Això està plantejat de cara a unes pintades que han aparegut per tot el barri en frases i paraules molt fortes sobre l'associació de veïns i d'alguns membres de l'associació de veïns. Creiem que no ho tenim que permetre, aquestes coses no se poden permetre, això és terrorisme pur i dur, i hem decidit que la societat de veïns i posarà el càrrec a disposició de l'Assemblea si volen que continuarem i si creiem de que realment no funciona o no estem fent les coses molt bé, que, tal com van entrar, sortirem, que ningú aquí ningú està mirant de conservar una cadira per sempre. Els que estem treballant allà hem de dir i hem de deixar ben clar, lo fem sense ànim de lucre. De dediquem el nostre temps personal i lluitem pels interessos general del barri i dels veïns. Per això no puguem tolerar de que quatre desmadrats anat de la olla facin pintades per tot el barri dient mentides, però mentides molt grosses i amb agressions molt dures a alguns membres de l'associació de veïns.
El que sí que podríem dir des d'aquí és que recolzarem doncs, tot allò que l'associació de veïns doncs, vulgui difondre a través d'aquests micròfons.
Sí, jo crec que l'associació de veïns no som nosaltres, l'associació de veïns no és Visquero, l'associació de veïns ha assistit sempre, i bueno, no sempre, però fa molts anys que és una realitat, i espero que després de nosaltres vindran altra gent que ho faran o intentaran fer el millor possible. O sigui, el recolzament a l'associació de veïns com una institució crec que és un deure de tots i que tots tenim que fer perquè aquesta associació de veïns amb la porti qui la porti, sigui el que estigui al davant, funcioni per al bé del barri, perquè està clar, l'associació de veïns és lluita al costat del barri i dels veïns del barri.
I en comptes de criticar, que s'aportin idees i que s'intenti millorar, no?
Sí, jo crec que sí. O sigui, de fet, aquí per aquí crec que han d'anar les coses. Que n'hi hagin diferències, la diferència crec que és un factor humà tan important com la coincidència. Però tot això ha de partir d'un debat i d'una aportació d'idees i d'un respecte a les idees dels altres. Nosaltres això ho practiquem i ho continuarem practicant. I la intolerància, vingui d'on vingui, la lluitarem contra ella i ens defensarem com puguem sense cap mena de dubtes.
Molt bé, doncs fins aquí l'entrevista. Lluís Quero, si vols afegir alguna última cosa ja per acabar.
No, donar-vos les gràcies per convidar-nos per a poder parlar amb vosaltres i que el nostre barri i més gent de fora del barri escoltin la realitat del nostre barri. Moltes gràcies per convidar-me i crec que el que sempre he dit, estem amb vosaltres, continuo endavant, esteu fent una labor molt bona, nosaltres fent la nostra i vosaltres la vostra. Crec que són dues forces que fan barri.
Molt bé.
I és important. Gràcies.
Doncs moltes gràcies. I ara el que fem és una petita pausa i tornem.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir, no agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
I et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs, si tens gana vols aigua tu mateix, pots fer com si fossis a casa.
La manera com va dir bona nit i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res. I amb una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
Oh, casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol, després que després tot això acaba siguent un rotllo patatero.
Em va convidar a fumar i en un plano seqüència una frase magistral: una dona és una dona, no et preocupis, tant se val.
L'endemà vam esmorzar,
i tan sols vaig mirar-la i a l'hora de marxar ella em va fer un petó que encara no sé interpretar.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc.
Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia.
Al llarg d'aquest últim període de temps, el districte de Sant Andreu ha estat dissenyant i desplegant una important infraestructura social i cultural, que des d'una clara concepció de xarxa està arribant i tots i cadascun dels seus 7 barris. Cadascun d'ells té les seves particularitats i característiques, però si una cosa tenen en comú és la seva riquesa associativa. Actualment, el districte gaudeix de més d'una quinzena d'entitats de cultura popular i tradicional. Una xarxa basada en dos models de desenvolupament cultural al territori, la biblioteca i el centre cívic. D'aquesta manera, el districte es proposa impulsar un programa cultural únic d'àmbit local, però amb projecció de ciutat. A Sant Andreu, aquest paper és assumit per tres equipaments emblemàtics: el centre cívic de Sant Andreu, el Teatre Municipal de Sant Andreu, que és una aposta clara de consolidació i reforç de la tradició teatral de Sant Andreu i de les arts escèniques en general, i el Centre Cultural Can Fabra, que alberga al seu interior serveis per a la cultura i la participació de primera magnitud i qualitat, com el fons de la Biblioteca Ignasi Iglesias, que es troba en el mateix edifici. A l'edifici de la fàbrica Fabra i Coats va ser en un altre temps la major fàbrica tèxtil d'Espanya. Fundada el 1843 per Ferran Puig i Gibert, va adquirir el seu peculiar nom el 1903, arran de la fusió de l'empresa catalana Filatures Fabra amb la companyia anglesa Coats, i en surt l'empresa Companyia Anònima d'Hilatures Fabra i Coats, que monopolitzarà el sector de l'àmbit estatal. El barri es coneixia popularment a la Fabra com a Can Mamelles, doncs donava feina a moltíssimes famílies. A més d'ocupació, l'empresa oferia als treballadors servei de guarderia, atenció mèdica i molts altres avantatges que justifiquen la imatge de mare nodrissa que va tenir entre els obrers. El que avui és el Centre Cultural Can Fabra va formar en el seu moment part del seu complex industrial. Com ja hem esmentat abans, aquest imponent edifici, construït a mitjans del segle XIX, alberga avui, entre altres serveis, la Biblioteca Ignasi Iglesias, una de les més grans de Barcelona. És destacable, també, la font cibernètica, just davant l'entrada de Can Fabra, una font lluminosa, inaugurada el 1995 per Pasqual Maragall, amb espectacles programats de jocs d'aigua i llums sincronitzats amb la música, que tracta, en dies assenyalats, de fer ombra a la seva germana gran de Montjuïc. La relació d'aquest espai amb la música no s'acaba aquí, ja que els alumnes de l'Escola Superior d'Estudis Musicals del Taller de Músics es reuniran a les noves instal·lacions de Can Fabra, que a partir d'aquest dilluns han quedat habilitades per l'inici del curs acadèmic. Aquestes obres van començar al febrer d'aquest mateix any, degut a la necessitat de disposar d'un espai adient per als estudis superiors. Arran d'aquesta notícia, hem entrevistat a Lluís Cabrera, president de la Fundació Taller de Músics, per conèixer més en profunditat el nostre nou veí.
Hola, Lluís. El primer de tot, gràcies per accedir a col·laborar amb nosaltres. Començarem amb una pregunta per contextualitzar els nostres oients. Com sorgeix la idea de formar el Taller de Músics?
El Taller de Músics va néixer fa 32 anys, és a dir, l'any 1979, just que acabava de començar o d'acabar, no se sap ben bé, o al mig de la transició política, canvi de règim. Va ser el mateix any que van haver-hi les primeres eleccions democràtiques als municipis, i és una conseqüència que té bastanta relació no amb Sant Andreu, però sí amb nou barris, perquè la gent que vam muntar el taller vam ser dels que vam enderrocar la planta asfàltica, que avui dia és l'Ateneu Popular Nou Barris. per un grup de veïns l'any 77, el mes de gener, un diumenge de l'any 77, vam enderrocar la planta asfàltica i es va reivindicar cultura pels barris. Llavors, al cap de 6 mesos es va organitzar les 30 hores de música popular i allà jo vaig conèixer els músics que després van participar a la fundació del taller l'any 79, a l'abans de l'estiu del 79.
O sigui, tot va començar amb una idea de fer cultura a barris, no? Una mica,
sí,
una importància.
Era una... Bueno, aquí, vam començar aquí al Raval, aquí en aquests tres carrers, de Requesens, Príncep de Viana i Cendra, amb una antiga distribuïdora de llibres, perquè un altre, el Fernando i jo, doncs, a part de participar en les lluites socials d'aquella època, l'Ateneu de Nou Barris, l'Associació de Veïns, bueno, també la Penya Flamenca Enrique Morente, que estava al barri de Verdun, doncs de tot aquest mescolança, a part de tot això, nosaltres havíem de menjar, havíem de treballar, i treballàvem distribuint llibres, llibertaris, bàsicament. Quan la transició ja acaba, o... i és que encara no sé ara si la transició doncs ha acabat, és que ho dic, jo crec que encara no ha acabat.
Clar.
Doncs, doncs per guanyar-se la vida doncs distribuïm llibres, i aquí mateix. La vam reconvertir i allà vam començar amb tres aules i un despatx les primeres classes del taller, arrel de que vam, ja dic, vam conèixer aquests músics, feia un parell d'anys allà, a lo que és ara l'Ateneu Popular Nou Barris, a la festa dels 30 anys, perdó, a la festa de les 30 hores de música popular. Són els que després es van acompanyar a nosaltres, els que no eren músics, a muntar el taller. Vam començar aquí, en un barri en aquella època duríssim, amb molts problemes, un barri molt marginat, amb molts problemes de convivència, de conflictes entre veïns, entre camells, drogues, problemes greus. Eh?
Sí, era una zona,
molt complicada. Però bueno, vam anar creixent, vam anar agafant més local, més locals comercials a les plantes baixes, i bueno, i vam anar doncs, ocupant llocs que eren de lliure comerç, que jo dic. Vam insonoritzar i les vam convertir en aules de fer classes.
I quina innovació aporta a la societat del moment això, aquesta iniciativa?
Bueno, pensa que l'any 79 no existia el músic de música moderna, perdó, el pedagog de música moderna. Es va inventar aquí això.
Amb vosaltres.
Claro, la gent, aquests músics, doncs, des del principi, doncs, Mario Lecaros, Peter Delfini, Dave Pibus, Gerard Claremont, Manuel Pocino, Lautaro Rosa, Johnny de Yuri, Alberto Mañone, Hiroshi Kobayashi, doncs tots aquests, Luis Murillo, Aldo Caviglia, etc., Jorge Sarraute, una sèrie de gent que tots tocaven, tots eren músics, els agradava el jazz com a música doncs, que podia ser l'esperanto, que els podia oferir, com que ells venien de diferents procedències geogràfiques del món, del planeta, doncs el jazz els podia unir, però bueno, vam utilitzar el jazz com podíem haver utilitzat un altre, el jazz i el flamenco i el rock.
Després d'aquesta explicació veiem que s'ha fet un llarg camí, no? Fins ara. Preveieu un creixement així?
Jo no pensava en aquella època que portaria aquí 32 anys, com estic ara, i que doncs, ara obrim un grau superior de música oficial amb titulació com una llicenciatura universitària a Sant Andreu, per exemple. Jo no. Això no t'ho imagines. Tu pensaves que era una cosa com bueno, els amics que vam conèixer, els companys músics que vam conèixer a les 30 hores de música popular, el que era la reivindicació de l'Ateneu, pues, doncs amb un grup d'ells doncs, mira, doncs, començàvem a fer unes classes doncs, també classes, concerts, cicles, li veníem amb els ajuntaments grups de jazz, grups de rock, grups, orquestes. Era molt embrionària, era la crescuda nostra. No, nosaltres quan comencem a créixer, etc, etc, és quan ja te la veus a sobre i dius, bueno, ara, això va ser el 84, 84 ja vam muntar un programa d'estudis de solfeig, d'harmonia, d'improvisació, de combos, etc, etc, ja la cosa anava agafant més cos. Al principi era una cosa molt experimental i que va sorgir molt circumstancialment, molt circumstancial, molt natural, molt normal, i el creixement i la llista d'espera ens anava empenyant a nosaltres a agafar més locals.
Quins són els principis més importants per vosaltres i què és el que transmeteu als vostres alumnes?
La filosofia era que el nostre... Sí, ara t'explico. Està basada en tocar en grup, en una matèria que es diu combo, és a dir, tocar en grup gent, o sigui, músics o gent que està en procés d'aprenentatge, que es reuneixen a tocar piano, bateria, baix, trompeta, saxo, per exemple, i una veu, sota la direcció d'un professor, aquests músics tenen tots el mateix nivell, perquè han passat per un examen, i toquen junts. temes, repertori, tècniques d'improvisació, d'afinació, de ritme, etc., i tot un programa establert, i a partir d'aquesta matèria principal, que és la pràctica, doncs després neixen les altres. Aquesta pràctica de combo, que li diem, va lligada a l'instrument, a les classes d'instrument. I totes les altres, que és l'imatge musical, harmonia, composició, etc., totes les altres conflueixen perquè la gent toqui. Ja dic, la nostra filosofia i la nostra ideologia doncs és una ideologia molt pràctica, és a dir, està molt basada en que la gent toqui en grup.
Hi ha un seguiment tutorial de l'alumne? Em refereixo a un suport enfocat a la sortida professional, no?, de l'alumne.
Però nosaltres no separàvem, mai hem separat la qüestió d'organitzar una classe o unes classes, un programa d'estudis pedagògic, de buscar llocs de feina, és a dir, del taller a l'escenari. És a dir, tu no pots estar separat de la realitat professional d'una gent, o per almenys d'una part de la gent que vol ser professional, perquè una altra part de la gent que es matricula al taller ni s'ho pensen que arribarà a ser professionals. Però tampoc nosaltres ens pensàvem al principi que arribarem a ser professionals de la pedagogia, i ho hem sigut. Què vol dir això? Que hi ha gent que potser pensa que no arribarà a ser professional i arriba, i altres que pensen des del principi es matriculen, que seran no arriben.
Mm. Bueno, això és com això tot... va com va.
Això va com va. Això és... Però això va en totes les carreres. I a l'FP, a tot arreu. Tu penses que acabarà sent fuster i després acabarà sent metge. En realitat això és tota la vida. No penseu que ara això... No sé què, no sé quant. És que la vida porta per camins.
Però potser la professió de músic és encara... Ja és una professió que té...
La professió de músic és de risc. Sempre és de risc. O sigui, la professió de músic sempre és de risc. Ara quan es parla del pla d'empleo rural d'Andalusia, jo conec molt això perquè vaig molt, perquè a més soc nascut a un poble de Jaén, doncs jo he volgut, des del taller, no jo, des del taller, quan hi ha hagut reivindicacions d'aquesta professió, de que la vida del músic, doncs hi ha mesos que treballes, mesos que no treballes, doncs és molt semblant al jornalero andaluz. No sé per què a Catalunya no hi ha un plan d'empleo musical. És a dir, que amb 60 concerts a l'any que tu demostres que fas, que és el que és Andalusia, 60 peonades, però no, són 20 peonades. Doncs abans eren 60, si tu demostres que fa 60 bolos a l'any, doncs no, tens una paga, que és el que és el PET.
I això no es fa
no, aquí. No hem aconseguit, però això és una reivindicació normal, perquè la professió de música, el que tu deies, és molt inestable. És com el Guadiana, a vegades s'usa flota i a vegades estàs per sota.
Bé, ens has parlat d'una mica de tot, no? I en concret músics d'arreu del món, grups de música... viatgen arreu d'Europa, la internacionalitat sembla ser una característica clau. Quins estils musicals promoveu? Quina és la vostra senyal d'identitat?
Nosaltres hem col·locat algunes etiquetes, per exemple, la flamenquitud del nord, que és la barreja entre el flamenco i la rumba catalana, que tenen molt a veure, encara que alguns diuen que no, però tenen molt a veure. Llavors, després fem el que se'n diu el cat jazz. El cat jazz vol dir, doncs, la gent que toca jazz però amb arrels de música tradicional catalana, que això té molta trempera fora, i després el cazjondo, que és el flamenco d'aquí. Dintre d'aquest paquet explotem bastants grups que estan treballant per tot Europa. Això és el que fem. Cosa que altres estils musicals ho sento molt. Ho sento per ells, però no pot. Tu no pots anar a tocar rock català, en català o rock, des d'aquí a fora. I jazz, igual que fan els americans, si no té alguna línia o alguna cosa de música pròpia o de flamenco o de música tradicional catalana, és molt difícil que contacti a Europa, això contacta amb Amèrica. Per això nosaltres ens hem assenyalat amb això, a la part aquesta de la flamenquitud del nord, la rumba, hem fet molt d'èmfasi amb la rumba catalana, amb el flamenc. Però és aquesta la realitat. Altres músiques que es fan a Catalunya doncs poden ser per un consum d'aquí, però doncs, no poden ser exportables.
Coses que tenen més obertura...
De lo local, no, al contrari, de lo local a fora. O sigui, tu t'has de singularitzar pel teu caràcter, pel teu sabor, per la teva personalitat, perquè després a fora cridis l'atenció. Però no en plan exòtic, perquè et vegin com un exòtic primitiu, amb plata en el cap i despullat. No es tracta d'això. Es tracta, parlem de música. I una de les músiques més riques del món és el flamenc.
I jo em pregunto, aquí Catalunya també té la mateixa rebuda? Vull dir, des del teu punt de vista, quina és la situació aquí, a la nostra terra?
Hi ha sectors acadèmics, algunes elites econòmiques i algunes elites polítiques que no acaben de veure clar la relació que té el flamenc amb Catalunya i a Catalunya. Igual que esclata el flamenc cap a 1860 a Andalusia, esclata aquí. Esclata aquí perquè aquí també hi havia gitanos. El que passa que aquí els paios no van connectar amb el folclore aquest que està estès per tota la península, romances, fandangos, cantes, cants de feina, cants de treball. Estan més per València i les Illes, Balears. Vull dir, clar, no podem estar enquistats en una discussió econòmica. El flamenc és una música universal. I també de la jota, del fandango, de los romances, de los cantes de feina, cantes de treball, doncs hi ha una part de los cantes flamencos que se'n diuen lliures, que són comuns a tota la península, comuns.
Bueno, hem dit que la música no té fronteres, però tot i així vosaltres li doneu allò que deies abans, una personalitat, un toque local,
claro,
no?
Claro, per exportar, perquè tu no te pots quedar mirant el malic tot el dia. O sigui, si tu et quedes en un mercat, però el mercat ha sigut global sempre. El que passa que abans era més lent, ara pot ser més ràpid, però sempre ha sigut. O sigui, no te pots quedar. Carme de Malla ha recorregut el món. O sigui, a Sabiques li va agafar la Guerra Civil Espanyola a Nova York i es va quedar a Nova York. I és un dels primers solistes de guitarra. La gent es pensa que el primer solista de guitarra va ser Paco Lucía i Manuel Sanlúcar. Estan aquí, no. És que anteriorment ja havien hagut uns quants. I el Sabiques es va quedar a Nova York tota la vida. I ha mort a Nova York. És a dir, sempre la gent s'ha buscat la vida. Si un país et queda petit, te'n vas a un altre. L'artista que sí, és nòmada. No es queda penjat només en un lloc reclamant que no té feina.
Yeah.
No, busques, t'has de buscar. No és el que és. Per ser universal has de ser local. Perquè la universalitat, per ser tot el mateix, vestir tot igual, parlar tot igual, que és el que vol dir el sistema, portar les mateixes ulleres, fets tots a mida, això és el que voldrien els grans poders especulatius i no especulatius, els poders que manen al món. Però precisament la gent s'hi singularitza. El ser humà tots són diferents. El que és artista necessita distingir-se. Ja. Però una cosa és ser músic per acompanyar i una cosa és ser artista.
Quina és la diferència?
Com a artista és el que s'expressa i intenta que la seva, i que s'ha lluitat per la seva música o el seu canto, i ell ho expressa a la seva manera. I el músic és el que acompanya i està al servei d'aquest artista. Això no vol dir que hi hagi músics que són músics d'acompanyament que també ho siguin, però no han assolit aquesta personalitat tan forta o no han tingut la sort de poder trobar l'escletxa perquè la seva música li agradi a un sector més o menys gran de gent per poder viure. Però després hi ha també per treballar músiques de ball, grups de rock. Hi ha músiques per pel·lícules, música que s'ha de fer per videojocs, músiques i sintonies per televisions. És a dir, un músic que es fa tècnic de sort per ser després estar en un estudi de gravació perquè té més oïda que els altres.
Tot això ho vist aquí.
Claro, hi ha moltes sortides siguent músic, hi ha moltes sortides. Hi ha més sortides que l'artista. Si és que vull dir, hi ha molts ventalls. El que vols lluitar...
Aquestes són les declaracions de Lluís Cabrera, el president de la Fundació del Taller de Músics. I res, agrair al Lluís i a la Mar per la seva col·laboració. Esperem que us hagi interessat.
Doncs continuem amb el nostre programa d'avui. Ens queden doncs, pràcticament 3 minuts al moment de poder-vos fer alguna informació d'agenda. Hem de dir que 80 noies i nois de 10 ciutats del món participen al Camp de la Pau. Doncs des del districte de Sant Andreu hi pren part l'Institut Príncep de Viana i hem de dir que la Fundació Fòrum celebra una nova edició del Camp de la Pau a Barcelona fins al 28 d'octubre amb 80 joves de 10 ciutats d'arreu del món. La trobada aplegarà jovent de 13 i 14 anys de les ciutats d'Aman, Barcelona, Dakar, Dhaka, Ho Chi Minh, Maputo, Monterrey, Nàpols, Rosario i Salvador de Bahia, que conviuran durant 10 dies. Els joves participaran en tallers i diàlegs amb ponents convidats, parlaran i reflexionaran sobre la igualtat, els drets i els deures, la sostenibilitat, la immigració, la participació, la sida, tot aprenent a utilitzar el diàleg i la creativitat en la resolució de conflictes. Doncs hem de dir que fins ara s'han vinculat al projecte del Camp de la Pau més de 2.000 joves de 50 ciutats de tots els continents amb un objectiu comú, construir un món més just, més equitatiu i més pacífic des de les seves pròpies experiències i anhels. I entre les activitats del Camp de la Pau hi ha la visita dels campistes als centres educatius de la ciutat anfitriona. Els instituts que han participat en edicions anteriors del Camp de la Pau acullen els campistes per competir per compartir una jornada amb l'alumnat del centre. I en aquest cas doncs, han vingut gent de fora a visitar l'Institut Príncep de Viana de Sant Andreu, a l'institut que també va participar en l'edició passada. Hem de dir que la visita se celebra precisament avui i que el primer Camp de la Pau va tenir lloc al Fòrum Universal de les Cultures de Barcelona el 2004. Des de llavors s'ha celebrat a la ciutat de Barcelona el 2005, al Montevideo el 2006, al Fòrum Universal de les Cultures de Monterrey el 2007 i en aquesta edició del 2011 els estudiants que faran d'ambaixadors de la ciutat de Barcelona provenen precisament doncs, de l'Institut de la Sedeta del Districte de Gràcia. Doncs per a més informació podeu consultar el info@fundacioforum.org o bé trucar al número de telèfon 933427894 que pertany a la Fundació Fòrum Universal de les Cultures al carrer Vinyó número 15. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Laura Crespi per haver participat en el nostre programa d'avui.
A vosaltres.
I també a l'Enric, que sense ell, doncs evidentment aquest programa no es podria fer perquè és el qui porta aquí els comandaments. I jo que m'acomiado de tots vosaltres, fins demà, que passeu una molt bona tarda. Adéu.